Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
Benvingut al programa L'Hemicicle. Vostè està a favor o en contra que hi hagi agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer feines de prevenció i millorar la convivència?
Jo crec que depèn de com es reguli i depèn de quins casos i depèn de quina casuística i, per tant, respondre taxativament sí o no amb una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant, això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que efectivament el Partit Popular hagi fet prèviament, per tant, jo no sóc expert en la matèria i evidentment doncs s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer què? Miri, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
Els sindicats majoritaris a l'educació han convocat fins a final de curs 17 jornades de vaga, demanant reprendre les negociacions amb el govern, però el president Salvador Illa ha deixat molt clar aquesta setmana al Parlament que no es plantegen renegociar l'acord que ja van tancar amb la UGT i Comissions Obreres. Vostè creu que el Departament d'Educació s'hauria de seure a negociar amb els principals sindicats de l'ensenyament?
Per definició, un govern ha de negociar i ha de parlar amb tothom. I més el senyor Salvador Illa, que s'ha omplert la boca de ser el campió mundial del diàleg, el gendre ideal, que és carinyós amb tothom, resulta que està traient una careta que, en fi, no era previsible i que no estava al guió, no? I és que no està tan dialogant com diu. Com li deia fa un moment, el sistema educatiu català no només té unes dades de qualitat educativa nefastes, sinó que hi ha una insatisfacció brutal entre el professorat. No només per les condicions econòmiques, sinó en general per les condicions amb les quals fan la seva feina. I, per tant, el sistema educatiu català està vivint una etapa molt negra i és evident que el senyor Illa no ho està corregint.
Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord, parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tota Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al Constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament, és la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política en fi, comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
El PP és un partit constitucionalista, Vox també ho és?
És que això, pregunti'ls-hi amb ells. És que jo no em dedico a la política per estar definint constantment la resta de formacions polítiques, que es defineixin com vulguin. Jo estic aquí per defensar una manera d'entendre la política, una manera d'entendre Catalunya, el conjunt d'Espanya, defensar una alternativa a l'esquerra i al nacionalisme, que és el programa del Partit Popular, i per tant que cadascú es defineixi com vulgui.
Vostè se sent còmode amb el fet que el seu partit pacti amb Vox en algunes comunitats autònomes?
Jo el que crec és que el Partit Popular, quan guanya les eleccions i la resta de partits diuen que no volen pactar sota cap concepte, el Partit Popular, després de guanyar amb claredat i rotunditat aquestes eleccions, ha de governar. I l'acord en política es fa amb el diferent, perquè acordar amb un mateix és prou fàcil. El problema ve quan has d'arribar a un pacte amb el que és diferent. I de la mateixa manera que l'esquerra té legitimitat, a mi no m'agrada, però és legítim que pugui pactar amb forces d'extrema esquerra, el Partit Popular, quan guanya les eleccions de manera clara, té l'obligació de governar i, en aquest cas, l'única formació política amb la que ha pogut arribar a un acord és Vox. Per tant, no tinc cap tipus de problema.
Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra també de la proposta de crear el Consorci d'Inversions que demanava Esquerra i els socialistes. Aquí al Parlament també veiem certes coincidències, sobretot en política econòmica i en política fiscal. Creu que seria més fàcil que el PP pogués acabar pactant amb Junts que no pas, per exemple, amb el PSC?
Bé, és que jo tinc una cosa molt clara. A l'hora de la veritat, Junts sosté Pedro Sánchez. Pot votar puntualment amb el Partit Popular i jo si hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts manté, va votar la investidura de Sánchez i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
Junts sí que va decidir, o almenys van dir públicament, que trencaven amb el PSOE i amb el govern de Pedro Sánchez. Creu que es demostraria aquesta ruptura si donguessin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez?
Jo vaig qualificar aquest trencament amb els trencaments dels Pimpinela, que eren teatre pur. Tu me prometiste volver, jo te dije espérame. És tot teatre.
Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
Com li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètic, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral, dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys, i tres, no van participar en un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar... El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
El president del partit, Alberto Núñez Feijóo, sí que va flirtejar fa un temps amb la idea d'acostar-se junts.
Jo la veritat és que va ser allò rumore, però a l'hora de la veritat això doncs, no va reeixir.
I, per tant, perquè hi hagués una possible entesa o negociació amb Junts, creu que haurien de renunciar, no?, a la independència, és que diu rectificar, en quin sentit?
Nosaltres no estem aquí per fer de facilitadors de res amb Junts. Estem aquí per construir una alternativa a l'esquerra i al nacionalisme. És la nostra missió a Catalunya. I la nostra missió al conjunt d'Espanya és oferir també una alternativa al sanchisme. Per tant, no estem ara mateix mentalment a cap escenari que no sigui construir una gran majoria alternativa que sigui capaç a les properes eleccions generals de provocar un canvi rotund de rumb a Espanya. I en el cas de Catalunya creiem que portem de masses dècades amb l'esquerra, amb el nacionalisme, governant, i que Catalunya necessita una altra cosa. No estem aquí per parlar només de Junts. A mi, Junts, que facin el que considerin oportú. És el seu projecte polític, però nosaltres tenim el nostre.
Ara que parlàvem fa una estona del Pacte del Majestic, un dels seus protagonistes va ser Jordi Pujol, que aquesta setmana finalment ha quedat exonerat i fora del judici contra la seva família, perquè l'Audiència Nacional ha considerat que és incapaç de declarar pel seu estat fràgil de salut. Creu que amb aquesta decisió la figura de l'expresident ha quedat rehabilitada?
Jo el que crec és que respecto les decisions dels tribunals i crec que en aquest cas es tracta d'un matís prou diferent. Finalment, la raó per la qual no ha hagut de declarar és una raó de salut, no és una raó d'innocència, no? I per tant, insisteixo, jo amb aquests temes soc escrupolosament respectuós amb les decisions judicials, m'agradin o no, que això m'ho quedo per mi.
A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE i després a la presidència del govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat, la justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do, quina colla.
Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític ho he explicat moltes vegades al Parlament. La responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política, o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
Quin tipus de responsabilitat política creu que hauria d'assumir el president Illa?
Bé, jo en el seu moment el que li vaig exigir era una disculpa pública sobre les persones amb les que s'havia relacionat. Com es pot vostè imaginar, quan has de demanar una responsabilitat política més gran com la dimissió, és que has de tenir un grau de participació més intens, no? Però com a mínim, senyores, senyors, em vaig equivocar, em vaig envoltar d'una gent molt cutre, demano disculpes a la ciutadania. Jo crec que això ho hauria pogut fer perfectament i no ho ha fet.
I creu que ara ho ha de fer, després, diguéssim, de les declaracions de l'empresari d'Aldama?
Jo crec que ell hauria de demanar disculpes públicament per haver-se envoltat de Salazar, Koldo, Ábalos i companyia. És a dir, ha de demanar disculpes, com a mínim. Després ja veurem si hi ha més. Però el primer és demanar disculpes.
Creu que el president espanyol Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura amb tots aquests casos que l'esquitxen?
Bé, això està en mans dels seus socis, que han decidit que sí. Vostè ha començat aquesta entrevista, jo ho entenc perfectament, parlant de Junts i suposats futurs pactes amb el PP, li torno a insistir. Sánchez és president perquè els seus socis ho han decidit i encara ho decideixen. Perquè a la seva mà està que Sánchez esgoti o no la legislatura i han decidit donar-li suport fins al final. La resta és teatre.
Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
Jo, miri, una de les coses que indigna més la ciutadania és que davant una mateixa circumstància, la valoració que es faci quan un cas afecta el teu partit o afecta els altres, sigui radicalment diferent. Perquè en quina barra, no? O sigui, quan un cas de corrupció o presumpta corrupció afecta els altres, demanes dimissions, i en canvi quan afecta suposadament algú del govern del teu partit... Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit, respecte a la justícia. Quan la justícia es pronunciï, aleshores jo podré dir categòricament si hi havia o no delicte en aquestes circumstàncies.
Tornem per un moment a la política catalana. Aviat farà 2 anys de les eleccions que van donar la presidència a Salvador Illa i el seu govern encara no ha pogut aprovar cap pressupost. Creu que hi haurà pressupostos abans de l'estiu?
No ho sé. Jo fa molt de temps que dic que a Catalunya funciona un tripartit encobert. És PSC, Esquerra i Comuns. El que passa és que la nomenclatura tripartit, com que porta tan mal record i va ser un govern tan desastrós, no s'atreveixen a dir-ho públicament. La segona diferència respecte a l'anterior tripartit és que ara, evidentment, doncs, tenen moltes incoherències internes i molts problemes interns que fan més difícil que surtin les coses endavant. No tinc ni idea si hi haurà pressupostos o no. Crec que seria massa agosarat per part meva dir categòricament una cosa que no depèn de mi i que, per tant, podria ser, sí, podria ser, podria no ser, també.
I en cas que no hi hagués pressupostos, creu que Salvador Illa hauria de prendre alguna mesura? Convocar eleccions?
Bé, jo la veritat és que he dit una cosa i és que s'ha d'intentar sempre predicar amb l'exemple. A l'Europa democràtica, doncs quan no tens majoria parlamentària sòlida i quan no tens pressupostos, convoques eleccions. El Partit Popular ho ha fet. I algú diu, doncs en algun lloc no ha anat massa bé això. Ja és probable que ens hauria agradat una mica millor, perquè hem guanyat a tot arreu de manera contundent. Sí, però hem sigut coherents. Vam dir clarament que si no teníem majories sòlides i no teníem pressupostos, no es podia allargar eternament una legislatura així. I és el que hem fet, coherència amb el que diem. Després la gent vota i té la decisió del que passarà després. És evident que Illa no podria continuar un any més sense pressupostos, això és escandalós.
Creu que seria que s'hauria de fixar per llei el fet que els governs estiguessin obligats a presentar i a poder aprovar els pressupostos si volen seguir amb la legislatura?
Evidentment, això és un buit legal que no va quedar prou ben definit en el nostre ordenament jurídic actual i que deixa aquesta situació doncs, amb una mica en el limbo, perquè la Constitució sí que parla de la necessitat i obligació de presentar, però no explica quines conseqüències s'esdevenen del fet de no aprovar-los. No? Jo crec que això s'ha de concretar i s'ha de regular millor.
Les polítiques d'habitatge que està prenent el govern de Salvador Illa, com les valora?
Bé, doncs les dades estan damunt de la taula. És a dir, van aprovar la limitació del preu del lloguer i el preu del lloguer no para de pujar. Van, en el seu moment, fer una legislació que persegueix el propietari i pràcticament legitima l'ocupa, i Catalunya és el paradís dels ocupes de tota Europa, concentra el 43% d'ocupacions de tot Espanya. En el seu moment van fer una política d'imposició d'habitatge de protecció oficial als constructors privats i resulta que mai no havíem tingut un parc públic de protecció oficial tan reduït com ara. És a dir, totes les mesures que han aprovat han tingut exactament l'efecte pervers contrari. I per tant és evident que aquest tipus de política està abocada al fracàs.
I quines són les propostes o la recepta del Partit Popular per fer front a la crisi de l'habitatge?
Nosaltres sempre hem sigut partidaris de flexibilitzar el mercat i de deixar clara una cosa. El dret a l'habitatge i el dret a la propietat privada no només no són compatibles, sinó que no es pot entendre l'un sense l'altre. Correspon als poders públics garantir l'habitatge públic necessari per la gent més vulnerable, no als propietaris amb els seus immobles. És necessari, d'una altra banda, donar garanties als propietaris, primer de pagament, que cobraran. Segon, que no tindran el fenomen de la inquiocupació. I tercer, importantíssim també, donar facilitats als constructors perquè facin habitatge. És que ara mateix les condicions són draconianes i no interessa a ningú. Les dades estan damunt de la taula. Per tant, s'ha de facilitar a qui vol construir. S'ha de facilitar qui té habitatge disponible per posar en el mercat de lloguer, no fer-li la vida impossible. Perquè al final és que ningú que estigui bé del cap posa el seu habitatge en el mercat de lloguer perquè primer li imposen un preu que no és el que considera oportú i segon hi ha un risc gran de no cobrar. Per tant, clar, és que al final s'ha encarregat el mercat de lloguer, s'ha encarregat el mercat de protecció oficial i s'ha encarregat el mercat de lliure habitatge. Els tres. S'ha de corregir i donar la volta exactament amb la filosofia contrària del que s'està fent ara.
El govern i els comuns van acordar l'acord de pressupostos impulsar una llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge. El PP portarà al Constitucional, al Tribunal Constitucional, aquesta llei, si s'arriba a aprovar al Parlament?
Bé, jo, el primer, què és la compra especulativa? Els 27 immobles de Miquel Iceta són especulació o són socials? És que hi ha molta hipocresia aquí. La propietat privada és un dret indiscutible i la gent, si és de manera honrada, pot tenir els habitatges que consideri oportú. Torno a insistir, correspon als poders públics garantir l'habitatge per la gent més vulnerable, no amb els propietaris amb els seus habitatges. Clar, perquè aquí passa una cosa. De debò expropiaran Miquel Iceta? S'atreviran a expropiar Miquel Iceta? Ja li penso jo que no. Tocaran els nassos a una pobra parella d'avis jubilats que tindran un segon habitatge, un apartamenteta a Calella de Palafrugell i aquest li expropiaran. Però a Iceta ja li dic jo que no. Tenen molta barra.
Quina nota o quina valoració faria d'aquests dos anys de govern de Salvador Illa?
Un suspens, rotund, perquè més enllà d'aquest tarannà de gendre ideal que li dic, resulta que està aprofundint amb la mateixa política que va enfonsar Esquerra Republicana. De fet, l'acord de govern inicial anava per aquí. Està amb un tipus de política de continuïtat quan va prometre en campanya electoral que faria tot el contrari, que mai no pactaria amb Esquerra i resulta que està pactant tot amb Esquerra. La qualitat educativa cada vegada pitjor, el mercat de l'habitatge cada vegada pitjor, les llistes d'espera cada vegada pitjor. Per tant, en fi, jo crec que és un suspens rotund.
Permeti'm dedicar els últims minuts de l'entrevista a parlar del seu partit. Quan faran el Congrés del Partit Popular de Catalunya, que porta molt de temps endarrerit?
La veritat és que no tenim una data encara, però és veritat que és un tràmit intern del partit que s'ha de fer i farem, però no li puc posar de moment data perquè no tenim el calendari electoral encara establert. No sabem exactament què és el que passarà.
S'hauria de fer abans de les eleccions espanyoles?
Això és un debat intern. I els debats interns, jo que m'agrada parlar molt clar, també considero que hi ha coses en els partits polítics que són debats interns i després està el que interessa a la ciutadania, que no és la vida interna d'un partit, sinó l'ensenyament, la sanitat, l'habitatge, la seguretat ciutadana, etc.
Entenc, però, que vostè vol continuar sent el president del partit i repetir de candidat a les pròximes eleccions al Parlament.
Quan arribi el moment, ho anunciaré amb tota transparència.
L'any que ve hi haurà eleccions municipals, això segur. El seu partit tornaria a fer alcalde el socialista Jaume Collboni, com va passar el 23?
Depèn. És que jo li torno a insistir. El dia anterior a l'elecció va pactar amb Esquerra Republicana, van arribar a un acord i el van anunciar. De debò algú considera que el Partit Popular donarà suport a un acord ni que sigui municipal, que parlava explícitament de posar Barcelona al servei de la independència de Catalunya? És a dir, jo crec que a mi el que em fa molta ràbia és la gent que va enganyant per la vida, que és molt un clàssic. De fet, Salvador Illa és un mestre reconegut en la matèria, no? Evidentment, a nosaltres el Partit Socialista ens agrada poquíssim, però de debò algú considera que nosaltres hi havia la més mínima possibilitat que el Partit Popular donés suport a un alcalde que acabava de pactar amb Esquerra Republicana? Això no passarà mai. Per tant, clar, depèn dels escenaris. Si tu dius amb un acord de govern Esquerra Junts que el teu projecte, un dels teus projectes de ciutat és la independència de Catalunya, de debò algú considera que el Partit Popular donarà suport? Per tant, és que encara em sorprèn que la gent se sorprengui, valga la redundància.
Vostè creu que encara està viu el procés independentista?
Jo crec que estem en una altra etapa. Jo sempre he dit que el procés ha mutat, és una mutació, i que ara la conflictivitat política està a la política espanyola. I, per tant, no estem davant d'un procés com el que vam viure aquí, sinó un procés d'inestabilitat, de trencament de separació de poders, una mica el que es va viure aquí, però aplicat al conjunt de la política espanyola.
Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
Doncs amb el mateix... És que, clar, gairebé amb tots. Jo tinc molt bona relació amb tothom. Però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
Què volia ser de gran, quan era petit?
Polític. Ja sé que això sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills. No he tingut mai, venien de les muntanyes asturianes, es dedicaven a la ramaderia abans de venir a Catalunya i no he tingut mai cap antecedent polític a la meva vida.
Li agrada més la política municipal, per exemple, a l'Ajuntament de Tarragona, o li agrada més fer política al Parlament?
També he tingut l'oportunitat de fer política al Congrés dels Diputats, 4 anys. M'agraden totes tenen el seu encant. La política municipal té un avantatge, i és que t'has d'enfrontar les teves decisions cara a cara amb la ciutadania al carrer. I això és un mestratge brutal. Sempre dic una cosa, no és imprescindible, no pot ser, ni legal ni tampoc èticament, obligar a un polític que es vol dedicar a una altra cosa a passar abans per un ajuntament, perquè no... Però jo no dic que sigui obligat, però sí molt recomanable. Aprens moltes coses en la política municipal.
Sap cuinar?
Poc i malament.
Odia alguna cosa?
La intolerància i la hipocresia.
És cert que toca l'harmònica i la flauta?
Sí, és cert. I no ho faig pas malament del tot.
Ho fa en públic o a casa?
Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer-ho en públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
El veurem algun dia en un ple tocant l'harmònica i la flauta?
No crec que exactament aquest format el president, tot i que és un home bastant plural, ho permetés.
Té alguna preferència per algun estil musical?
Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
Col·lecciona alguna cosa?
Doncs llibres, discos i pel·lícules.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.